La part bona de la literatura imprescindible és que ho és sempre. Hi hagi confinament, no hi hagi confinament, noves normalitats, fases i tot el que tu vulguis. Per això tenim a la Carme Cabús amb nosaltres. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, seguim bé, sí. Per sort. Sí,
això està bé,
seguim.
Això està bé.
Sí.
Avui ens anem cap a França, eh?
Sí, avui presentarem un escriptor francès, exactament.
Mm-hmm.
Sí,
i
doncs...
avui estem parlant de Patrick Modiano, oi?
Patrick Modiano, sí.
Mm-hmm.
Patrick Modiano, que bueno, és un dels grans escriptors francesos, dels més rellevants dins de la literatura francesa, però també dins de la literatura mundial, eh? Amb una obra absolutament personal. Que no, ell escriu sobre coses que no escriu ningú més. I aborda...
I doncs?
Sí, perquè ell aborda precisament la vida subjectiva dels personatges, eh? Com no ho ha fet mai cap altre autor. I, a més, ha rebut moltíssims premis literaris, tres dels quals són dels més importants que es poden donar, i en conjunt doncs, potser n'ha rebut una vintena, eh?
Mm-hmm.
Perquè ha rebut els més importants de França i, a més, ha rebut també el Premi Nobel.
Això està bé, això està bé.
Sí, sí, o sigui, ja com a culminació, diguéssim, i és el que tu has dit, aquest autor es diu Patrick Modiano i l'obra que presentem avui du per títol La petita joia.
Mm-hmm.
I
com
també...
el nom defineix la cosa, en aquest cas?
Sí, el nom defineix la cosa, però no és una joia, sinó que és una noia. Una
mm-hmm.
noia que de petita la mare li deia la petita joia. Eh?
Mm-hmm.
Aleshores, doncs, també com a mode de presentació d'aquest autor, començarem, si et sembla, dient aquests premis, no?
Mm-hmm.
Els tres premis més importants que ha rebut, tot i que al llarg doncs, de la seva carrera n'ha rebut molts més, com hem comentat abans, no? Doncs ell publica, fixa, la seva primera novel·la l'any 1968. A França, que ja és un any especial, no? El maig del 68, doncs ell publica la seva primera novel·la aquest any, quan té només 23 anys. I amb aquesta primera novel·la, que ha de dur per títol El lloc de l'estrella, ja guanya dos premis. Dos premis que són dos premis de França, francesos, que són premis de suport, sobretot, a joves escriptors. Només 4 anys més tard, l'any 1972, quan té 27 anys, publica la seva tercera obra, Els bulevards perifèrics, i guanya el Gran Premi de Novel·la de l'Acadèmia Francesa, un considerat dels més importants a França. I l'any 78, amb la sisena novel·la, que es diu El carrer de les botigues fosques, guanya el Premi Goncourt, que aquest sí que és el més prestigiós de França. Eh? Aleshores té 33 anys. O sigui que en 33 anys, ell ja, i amb 6 novel·les, ja ha guanyat els premis més importants de França. Eh?
Bueno,
i llavors,
doncs, ja està bé començar d'hora.
Sí, exacte. No? I ho comento perquè ja per situar molt bé l'autor, no? O sigui, situar-lo molt bé, perquè no sé si aquest autor és molt conegut, és un autor que era més aviat de minories, perquè et dic, parla de la vida subjectiva, de les mancances més internes, de les pèrdues, llavors comentarem una miqueta més, i no era tan conegut pel públic, però el guanyar el 2014 el seu guardonat amb el Premi Nobel de Literatura, pel conjunt de la seva obra, doncs es dona a conèixer, perquè és això, es dona a conèixer molt més abastament, eh? Tot i que sempre seguirà sent un autor no potser de grans masses, de gran públic, però aleshores ja gairebé tothom ha llegit llibres seus. Eh?
Mm-hmm. Mira, jo no, eh? Me l'apuntaré per...
Sí.
Pel futur.
Molt bé. Doncs també podem dir de l'autor que és un autor prolífic d'obres curtes. D'obres curtes. Per ell cada un o dos anys treu un llibre nou. Hi ha anys que fins i tot n'ha publicat dos, eh? Les seves obres, això que hem dit, normalment són curtes, ja que n'hi ha poques que depassin les 200 pàgines. Però tenen una gran intensitat narrativa i emocional, eh? I això sí que puc dir-ho perquè potser llegeixes un llibre de Modiano ara i després dius, bueno, saps què? En comptes de tornar a llegir Modiano, com que has fet aquest esforç d'intensitat tan gran, llegiré una altra cosa i ja hi tornaré després, eh? Perquè és d'una intensitat immensa.
Mm-hmm.
I avui la seva obra, el que podem dir, aquesta obra amb aquestes característiques, que més aviat és d'una gran intensitat i de no gaires pàgines, doncs la seva obra ja consta d'uns 35, de 30, sí, uns 35 llibres, podríem dir, eh? No sé si n'ha publicat algun. Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. També podem comentar, perquè així faig la presentació de l'autor en primer lloc, els temes de les seves obres, no? I sempre les seves obres, per això potser no és un autor de masses, estan travessades pel tema de l'absència, eh? I tracten bàsicament sobre la recerca de la identitat personal, de les mancances, etc. Doncs la seva carrera literària comença en tres obres que tracten, precisament, ell va néixer l'any 45, quan havia passat, no? Però tracten del període de l'ocupació alemanya a França, durant la Segona Guerra Mundial. I és l'anomenada Trilogia de l'Ocupació, que escriu entre l'any 1968 i 1972. Però no parla de l'ocupació des del punt de vista dels fets, perquè Moriano mai escrius des del punt de vista dels fets, sinó de la vivència de les persones sota aquesta realitat, no? Una realitat en què tot s'esfondra i tot vacila, i aquest sentiment de dolor i de pèrdua, no?
De fet, sempre que parlem en aquesta secció d'aquests llibres imprescindibles, són els que no tracten tant els fets, sinó les persones, no?
Sí, 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 és que això és la literatura, clar. És que això és la literatura. Llavors, ell, en aquest sentit, és molt pur. És molt, molt pur, perquè sempre tracta aquests temes i, a més, no només els tracta, sinó que els explora, no? I aquí, precisament, en aquesta trilogia, explora la història de l'època de l'ocupació a França, a partir dels personatges i també de les culpes que se'n deriven. Si vols, podem comentar una mica quina és aquesta trilogia de l'ocupació.
I tant.
Doncs mira, aquestes tres obres, les tres primeres que escriu, són El lloc de l'estrella, del 68, la novel·la amb la qual s'estrena, i és una novel·la protagonitzada precisament per un jueu col·laboracionista, que... Llavors explicarem una mica també la seva biografia i podrem comprendre-ho, En aquest llibre el seguirà La ronda de nit, del 1969, en el qual el protagonista és un agent doble, i la darrera novel·la du per títol Els bulevards perifèrics, escrita el 72, en què relata la recerca del pare i de la pròpia identitat en aquesta França ocupada. Si bé aquestes tres obres, les primeres, estan emmarcades, doncs, en aquesta època de l'ocupació, això no vol dir que les altres novel·les no s'hi trobin referències també a l'època de la França ocupada, eh? Sempre, d'alguna manera, hi ha alguna referència. D'altra banda, també podem dir...
Però és curiós, no? Perquè ell tampoc ho va viure com a tal, no? Que sempre hi hagi aquest fet a la seva...
Ell no ho va viure, però sí els seus pares, saps? I aleshores, doncs, amb la seva recerca de la identitat, sempre torna, i igual que els seus personatges, tornen al temps passat, no? I a més, ja ho comentarem després, quan expliquem al final ja la seva biografia, els seus pares, es veu que el seu pare era jueu, Era un jueu, ja es veu amb el nom Modiano, era un jueu de descendència italiana, i que era un negociant i per això era a París en aquell moment. I la seva mare era belga i es veu que tots dos van ser col·laboracionistes. Llavors, per això, ell és com si adaptés aquesta culpa, saps? Per això parla molt i sempre trobem aquestes referències a la França ocupada, saps? Per això té molta importància també conèixer la biografia, que explicarem després. I d'altra banda, també parlant de la seva obra, podem dir que en el conjunt dels llibres de Modiano sempre s'explora aquesta vida subjectiva dels personatges, la sensació de pèrdua, el fet de cercar en el passat, en la memòria, els elements per crear la pròpia identitat. I precisament el tractament d'aquests temes és el que fa que sigui un escriptor universal, perquè qualsevol s'hi sent representat amb la seva realitat més íntima, no? Els seus personatges amb la pròpia vulnerabilitat que tenim tots, no? Perquè els seus personatges sempre són vulnerables, es troben al límit de la necessitat afectiva, cerquen en el temps passat les claus de la seva existència i enyoren sempre també un efecte, un amor, no? Una estimació absent i que mai no es va arribar a produir. Això també podem trobar en la seva biografia, d'alguna manera, aquestes claus, no? Però ho explicarem després, no?
Què més podem dir?
Sí, doncs mira, que en aquest sentit, d'això que hem explicat fins ara, és que el jurat del Premi Nobel va destacar, de l'obra de Modiano, va destacar, amb aquestes paraules textuals, l'art de la memòria amb què ha abocat els destins humans més inabastables i descobert la vida sota l'ocupació. I també per la seva capacitat per abordar els temes de la memòria, això que hem comentat, no? La pèrdua, la identitat i el temps. I una altra constant de l'univers de Modiano és el fet que París, la ciutat de París, apareix també sempre a les seves obres com un personatge, com un personatge més.
Però, això s'ha sí, fet, també?
Sí.
És una cosa que hem parlat parlant, una ciutat com a personatge.
Sí, sí, és, a part dels personatges, no, de persones, doncs la ciutat també ho és. Però més que el París d'avui dia, podríem dir que sempre fa referència bastant al París dels anys 60, que és on sempre tornen els seus personatges, on fan la recerca, no? les seves recerques d'aquesta identitat, d'aquest amor que necessiten urgentment, etc. I és en aquest sentit que l'autor apel·la a la capacitat de la ciutat de generar sensacions, d'estimular la memòria, de transportar els seus personatges doncs, en aquest passat, no? On hi ha les claus d'ells mateixos, les que manquen precisament per viure el present i que fins que no les trobin doncs no podran seguir endavant. Uh-huh. I per Modiano, doncs, la ciutat de París conté els esdeveniments essencials d'aquest passat. No? Conté aquest esperit intacte, les seves trames, els seus secrets i també les claus del present dels seus personatges. Això és el que podríem comentar, com, perquè la ciutat és un personatge. Aleshores, també podem comentar una mica l'estructura de les seves obres, perquè és bastant regular. Les seves obres segueixen pràcticament sempre aquesta estructura. I la història que ens presenta, els seus relats, no tenen mai res de lineal, no segueixen un fil lineal, tampoc cronològic, sinó que a partir de fragments o d'indicis que té el personatge, crea una reconstrucció. I sempre parteix, ja ho hem dit, d'aquesta vida subjectiva, dels seus personatges que cerquen, a partir del que hem dit, indicis o fragments, conèixer i comprendre el seu passat per poder-lo integrar, per crear una coherència possible en la pròpia vida. I tot això, doncs, des d'una sensibilitat a flor de pell. Com pots veure, no és un autor de masses, sinó molt específic.
No seria un best-seller, diguem-ne, d'aquests que tothom...
No.
Que cada vegada que publica un llibre es torna tothom boig, no, diguem?
No, és que a més saps què passa? Té un encanteri en les seves obres i et xucla. Aleshores, et xucla cap a aquesta vulnerabilitat, aquesta necessitat, no?, que et trobes amb tu mateix i moltes persones d'alguna manera la rebutgen, no? Llavors, doncs, entres en el joc o no hi entres. I moltes vegades la història, el relat que cerca el protagonista, doncs no s'acaba de completar, com també passa a la vida, Però aquest viatge iniciàtic cap al passat, que acostuma a ser això, aquest viatge iniciàtic, en el qual el protagonista toca fons, toca fons emocional, li permet de seguir endavant. I si més no, el lector intueix que li permet seguir endavant un tram més, No, potser no definitiu, poder després haurà de seguir fent recerques, Podem dir també doncs, que Patrick Modiano és un gran escriptor i un creador magistral precisament d'això que hem comentat, d'encanteris i atmosferes. Això és el que ell crea com si fos l'escenari, un escenari ple d'encanteri i crea l'atmosfera de l'escenari. Ell escriu amb un estil lluminós i translúcid, amb una senzillesa aclaparadora, també. I sembla mentida com a partir dels elements que utilitza pot crear aquest encanteri que xucla. Crea com un embruixament d'un poeta, saps? És curiós, però és així, aquesta obra. I la seva obra és així, intensa, plena també de moments màgics. Fixa-t'hi, tant l'estructura de les seves novel·les com la definició dels seus personatges situa d'entrada el lector dins d'un vertigen emocional. Aquest és l'encanteri que provoca. Té un talent únic per convocar doncs, les absències de la vida no? I la seva l'exploració també de la fragilitat. I aquesta exploració de la fragilitat dels personatges doncs arriba a la màxima esplendor, podríem dir, a partir
Escolta'm,
de la seva forma.
haurem de parlar una mica d'aquesta petita joia perquè se'ns acabarà el temps,
Doncs
com
molt
sempre.
bé, molt bé, molt bé, molt bé. Doncs sí. Doncs mira, La petita joia, que és la novel·la que presentem avui, no he triat una novel·la directament de l'ocupació, perquè d'això n'he parlat ja amb molts altres, n'he parlat bastant, no? És un tema que sempre ressorgeix, sinó que precisament aquesta novel·la, La petita joia, tracta també els temes habituals en Modiano, també fa referència a aquesta època de l'ocupació, però no és directament aquest marc, I aquesta novel·la es va publicar a França el 2001, aquí en català es va publicar el 2003, i l'autor la dedica a les seves dues filles. Es tracta, doncs, això també d'una novel·la profundament intimista, embolcallada amb un gran sentiment d'enyorança, que explora les mancances del personatge principal, la seva fragilitat, la seva infantesa estranya i mancada i el buit fonamental de l'existència. I, si et sembla, jo no explicaré ni molt menys l'argument ni res, sinó el punt de partença de l'obra.
Això està bé, més que res perquè algú es faci una idea de què va,
sí,
evidentment.
Sí, exacte, sí, perquè després de tot el que hem dit, com a mínim alguna cosa concreta, no? Alguna
exacte,
cosa concreta,
exacte,
eh?
Això em referia, això em referia.
Sí, doncs ja veuràs com hi trobarem de seguida ja el gran encanteri que contenen les seves obres. Fixa't, això és el punt de partença, que jo he fet una mica d'extracte personal. Diu, a l'estació de Châtelet de París, a l'hora punta, amb el metro planíssim, la Therese, una noia de 19 anys, després sabrem que es diu Therese i que té 19 anys, veu d'esquena una dona amb un abric, una dona d'uns 50 anys, amb un abric groc, i quan li pot veure, ja s'hi fixa, no? I quan li pot veure el rostre, li sembla que és la seva mare. Fa 12 anys que no en sap res de la seva mare i que amb ella ningú l'anomena la petita joia. Li van dir que havia mort al Marroc, i d'ella, de la mare, només li queda una agenda, una llibreta d'adreces i algunes poques fotografies. Què fa aquesta noia? Doncs la segueix, baixa a la mateixa estació que aquesta dona de l'abric groc, que li sembla la seva mare, s'atura a la mateixa cafeteria que la dona, l'observa, però no troba forces per parlar-li. I a partir d'aquí, després, la segueix fins on viu i se'n torna. I després cada dia l'espera a la mateixa hora a l'estació de Châtelet, però aquesta dona no arriba. I alguns dies després torna al mateix bloc on viu la dona perquè es vol assabentar de qui és, com es diu. A la cinquena setmana la torna a veure, després d'esperar a Châtelet cada dia a la mateixa hora. Necessita saber per què la seva mare la va abandonar. I a través del llibre anem descobrint aquest desemparament al llarg d'aquests 12 anys que sent per la pèrdua de la mare, a qui no veu d'ençà que en tenia 8. A més, també és de pare desconegut, o sigui que tot el seu neguit, tota la seva necessitat, es fonamenta en trobar la mare. I el llibre és la davallada a un abisme emocional. O sigui, si et sembla, podem llegir alguns petits fragments
tant,
del llibre
sempre,
que també ens
sempre,
ajudaran doncs, sí, a conèixer també l'estil de l'autor. Fixem-nos com n'és d'omnipresent sempre la mare, Això és un dels fragments de la pàgina 35, un petit fragment. Diu, a la nit, el cartell lluminós del taller, que hi havia més avall, al carrer Costó, projectava a la paret, per damunt del meu llit, reflexos vermells i verds. Això no em molestava, al contrari, em reconfortava. Algú vetllava per mi. Potser els senyals vermells i verds venien de molt lluny, del temps que la meva mare s'estava a l'habitació, estirada al mateix llit, i com jo, intentant conciliar el son. Uns senyals vermells i verds, tan regulars com el batec d'un cor, i dels quals acabava pensant que eren les úniques empremtes que restaven del passat. I més endavant, amb un altre petit fragment, ens dirà, aleshores vaig somiar el que hauria pogut ser després d'anys i anys d'absència. Acabava de baixar d'un tren en una petita estació, la de la meva terra natal. O sigui que es refereix al lloc on viu aquesta dona que ella ha seguit, imaginant que és la seva mare, i que diu que si fos la seva mare seria la seva terra natal, no? Que és el que ha buscat sempre i que si fos la seva mare l'hauria trobat. I com podem veure, doncs tot en el llibre és una invocació de la mare, del passat, del seu rastre, de la seva necessitat urgent de la mare, però la mare segueix sent absent.
No hi és,
I
no
sí, no sé quant temps tenim, si vols ara podem passar ja a la biografia
Ah, sí,
que...
podem, ens queda temps de repassar la biografia, sí.
Sí? Molt bé, doncs
Sí, sí,
mira,
sí, sí.
Patrick Modiano és un autor viu, eh? I actualment té 75 anys. Ell va néixer l'any 45 a Boulogne-Billancourt, que és una ciutat als sud-est de París, eh? On el Sena fa una de les voltes de les seves esses. Eh? Els seus pares es van conèixer al París de l'ocupació alemanya. Eh? El seu pare era un empresari jueu de procedència italiana, per això ell es diu Modiano, que tenia negocis a la ciutat, i la seva mare, una actriu belga, que havia anat a París a provar fortuna. I sembla ser que tots dos van ser col·laboracionistes dels alemanys d'alguna manera o altra. Eh? Ho he llegit a diverses biografies perquè això m'interessava. No s'explica com, però d'una manera o altra van ser tots dos col·laboracionistes. Eh? Un passat doncs, que l'autor, Patrick Modiano, hereta com una culpa personal. Per això tracta
D'aquí ve
tant aquest
el que
tema.
comentàvem abans, oi?
Sí. Sí. D'altra banda, també es pot dir, bueno, com una realitat, que va ser un nen abandonat, ja que la mare sempre era de gira i el pare viatjava constantment per negocis. I per aquest motiu van ser els avis els que van tenir cura d'ell fins que, i d'ell i del seu germà, eh? Tenia un germà 2 anys més gran, que es deia Rudi, i fins que finalment els van inscriure en un internat i van quedar allà, amb l'absència absoluta dels pares, eh? Com abandonats allà. En aquest context familiar, a més, ell era un nen molt aferrat al seu germà, que precisament aquest germà va morir d'una malaltia als 10 anys. I aquesta desaparició va suposar el final radical de la infantesa de l'autor i que sempre va experimentar un gran sentiment d'abandonament i pèrdua, d'abandonament dels pares i de pèrdua doncs, del seu germà. No? I el seu germà precisament li dedicarà després gran part de les seves obres. Les dedicarà doncs, al seu germà Rudi. En aquest sentit, el mateix autor ha expressat, no? Diu, decidim escriure, explica per què escriu, decidim escriure perquè hi ha alguna cosa que ens fa mal. Si no fos així, ens conformaríem en viure. Eh? I un fet cabal a la vida, també ara ja parlem de coses positives, eh? Un fet cabal a la vida de Modiano va ser la seva trobada amb l'escriptor i poeta Raymond Queneau, que té molta obra també publicada, molta poesia, etc. Era un amic de la seva mare, que als 15 anys li feia de tutor i li feia també classes de geometria i que l'introdueix al món literari per la porta gran, perquè el convidava sempre, doncs, si hi havia còctels d'escriptors, quan era jovenet, el convidava, i ell, a partir d'aquí, és que va començar a escriure.
Es va poder fer
I...
un lloc, no? Gràcies. Va ser el seu padrí, d'alguna manera.
Sí, d'alguna manera va ser el seu padrí i alguna persona amb qui també va agafar moltíssim afecte i potser també a qui volia imitar perquè no tenia ningú, no tenia models, no? I potser va ser a partir d'aquí, no? O sigui que va ser cabdal, aquesta trobada. I quan acaba el batxillerat no es proposa entrar a la universitat sinó únicament escriure. I per això als 23 anys ja treu la primera novel·la i guanya aquests dos premis d'ajuda, diguéssim, als joves escriptors. Eh? A més de les, també podem comentar que, a més de la seva obra literària, ha escrit també desenes de lletres de cançons per cantants francesos importants a França, molt coneguts, i diversos guions cinematogràfics, entre els quals destaca, que potser l'has vista, jo sí, bueno, també és de la meva època, sí, la pel·lícula, el d'una pel·lícula que es diu La Com Lucien, que va escriure l'any 1972 i que va dirigir Louis Malle, un gran director francès també.
A mi no em sona,
No, no, és que ets molt jove, però és
eh?
de la meva època sí que ho és, eh? Amb aquesta pel·lícula va destapar un tema que fins aleshores havia estat tabú a França, l'activa participació francesa en la persecució dels jueus i la misèria del col·laboracionisme. La pel·lícula doncs, va causar una commoció immensa a França i va obrir una ferida que no s'ha tancat mai més. Eh? Aquesta és la seva biografia, hem parlat doncs, bueno, de diverses coses, no? La presentació de l'autor, també de l'obra i ara la biografia. I bueno, ja
Doncs
només em
escolta,
queda...
avui ja està, avui hem
Digue'm.
pogut acabar-ho tot, ho hem pogut acabar tot avui, Carme.
Avui hem acabat tot, és que saps què passa? Que ho he fet potser un pelet més curt,
Clar,
no?
home, perquè
Però és...
ho hem d'adaptar al format.
Sí, com que
Escolta'm.
m'havien quedat bastantes coses les altres d'allò, doncs dic, doncs ho farem una miqueta més curt.
Ens quedarà encara una
Sí.
altra secció abans de donar-te vacances fins la temporada que ve. Que
Molt
vagi bé,
bé.
Carme.
Doncs moltíssimes gràcies. Ja només em queda desitjar-vos molt bona lectura de Patrick Modiano, que us el recomano vivament, d'acord?
I tant, la petita joia. Que vagi bé.
Sí, gràcies, Albert. Gràcies, bon dia.